TV3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimarts, dia 11 de novembre, en què destacam que el govern haurà de reclamar la devolució d'entre 1,6 i 2,4 milions d'euros que calcula que va pagar de més a beneficiaris de la renda social garantida. En molts de casos es van presentar declaracions responsables incorrectes quan en realitat no complien els requisits per cobrar aquesta prestació dirigida a persones en situació de vulnerabilitat. El govern considera que l'anterior legislatura se'n va fer una mala gestió, mentre que més per Mallorca, que gestionava la Conselleria d'Afers Socials, considera que aquest fet és normal amb aquest tipus d'ajudes. De moment ja s'han ampliat a 47 les persones que treballen en la gestió i tramitació de l'ajuda. Tot d'una, ampliem la informació en una jornada en què també hi ha altres qüestions destacades. El ministre de Transport, Óscar Puente, s'ha compromès a negociar per impulsar la xarxa ferroviària de Mallorca i recuperar el conveni de carreteres.
Nos hemos emplazado para reunirnos tan pronto se apruebe este jueves la ley de movilidad sostenible y abordar, como digo, el futuro ferroviario de Mallorca, en el que nosotros, desde luego, tenemos el máximo interés.
Ho ha anunciat durant una visita al Passeig Marítim de Palma.
La presidenta del govern, Marga Proens, té intenció d'ampliar la xarxa de tren fins a Alcúdia i Llucmajor, però reclama la col·laboració de l'Estat.
El govern declara Eivissa i Formentera zones afectades per la llengua blava. Recordem que és una malaltia que afecta el bestiar, els remugants, però que no és contagiosa pels humans. Ha estat després de detectar-ne un focus en una explotació d'ovelles de Santa Eulària, amb un animal que ha donat positiu.
En canvi, pel que fa a la grip aviària, Agricultura no ha confirmat cap focus a la comunitat i per això, i a diferència del que ha passat a la península, no s'ha confinat cap explotació d'aus. Això sí, des d'ahir, 14 municipis considerats d'especial risc a les illes apliquen restriccions per precaució. Fernando Fernández és director general d'Agricultura.
Lo que establecemos es unas medidas de vigilancia que entendemos que son prudentes, que se focalizan en lo que son los puntos de riesgo. Y los puntos de riesgo son que los comederos y los bebederos de las aves de corral no estén en el exterior.
I avui, a ple del Parlament, en uns dies que són decisius perquè el govern constati si té o no els suports necessaris per aprovar el sostre de despesa.
Seria la primera passa per poder aprovar uns nous pressupostos. El vicepresident Antoni Costa ha convocat vots i els socialistes aquesta setmana per negociar un possible suport.
Una de les claus, per tant, d'aquesta jornada informativa serà el Parlament, una altra serà els tribunals, perquè el propietari del Medusa Beach declara avui a les 9:30 davant el jutjat d'instrucció número 9 de Palma.
El local de la platja de Palma es va esfondrar el maig de 2024 i va deixar 4 persones mortes i 14 ferides. La seva declaració, com a investigat i a petició de la seva defensa, s'havia ajornat en altres ocasions per diferents motius.
També avui, però, a Madrid es reprèn el judici contra el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, acusat de presumpta revelació de secrets de l'empresari Alberto González Amador, que és la parella d'Isabel Díaz Ayuso.
Estan citats a declarar 5 testimonis, entre què es destaca el degà de l'il·lustre Col·legi d'Advocats de Madrid, Eugenio Ribón, i el periodista que va treure a la llum el correu en què l'advocat de González Amador confessava 2 delictes fiscals per part del seu representant.
En clau internacional, la ciutat brasilera de Belém acull la segona jornada de la Conferència de Nacions Unides per al Canvi Climàtic, la COP30.
Un esdeveniment d'abast internacional, però que també té implicacions autonòmiques i locals. Per parlar-ne d'aquí una estona, a les 8:30, ja entrevistarem a l'expert en canvi climàtic, Pau de Vilchez.
I en els esports, el Mallorca i l'Atlètic Balear rebran avui els seus rivals a la segona eliminatòria. Sabran els rivals que han de rebre més tard a la segona eliminatòria de la Copa del Rei. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, sí, a la una del migdia se celebrarà el sorteig a Madrid. El Mallorca tindrà com a rival un equip de Copa Federació, o bé de tercera o segona federació. Entre tots aquests equips s'hi troben l'Ourense, el Portugalet, el Numancia, l'Atlètic Balears, el Sant Andreu, el Reus i també l'Ebre. D'altra banda, l'Atlètic Balears s'enfrontarà a un d'aquests primera divisió, Girona, Reial Societat, Osasuna, Mallorca, Celta, Alavés o Espanyol. I també escoltarem El tècnic del Mallorca, Jagoba Arrasate, que anit va ser el gran protagonista al programa Línia de 5 d'IB3 Televisió. El tècnic va passar revista a l'actualitat de l'equip una vegada arribat al primer terç de campionat.
I pel que fa al temps, quina jornada ens espera avui? Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, doncs avui tenim per davant una jornada molt tranquil·la en termes generals. Quant al cel, el sol brillarà amb força, amb permís de qualque interval de núvol prim. Molt poca cosa. El vent bufarà de llevatxí de mitjorn i ho farà fluix. Això permetrà que tinguem unes condicions marítimes bastant tranquil·les, tot i que els punts més exposats sí que podrem veure encara qualque redal de maror. I tot això estarà acompanyat per una temperatura que, tot i que no pujarà arreu, de forma puntual sí que podrà experimentar un augment, esperant que la màxima d'aquesta jornada giri entre els 21 i els 24 graus aproximadament, i amb vista demà continuarem amb unes condicions també bastant tranquil·les. Ara mateix tenim a les Pitiuses 11 graus a Santa Eulària i de 8 a la Mola. A Mallorca 12 graus a Santa Margalida, 13 a Calvià i 15 a Son Cervera. I a Menorca 14 graus a Ciutadella i 15 a Alaió.
Són les 8 i 6 minuts del matí, amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Toni Escanelles, Cristina Bausà i Caterina Banya a la redacció. Escoltau l'informatiu matí.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
El govern xifra entre 1,6 i 2,4 milions d'euros els doblers pagats indegudament a milers de beneficiaris de la renda social garantida, la RESOGA. Aquesta prestació es va crear el 2016 i va dirigida a cobrir les necessitats més bàsiques de persones en situació de vulnerabilitat per falta de recursos, però té una sèrie de condicions per cobrar-les que en alguns casos s'ha detectat que no es complien. La consellera de Famílies i Benestar Social ja ha revisat 900 expedients d'un total de 4.000. En molts casos, els subsidiaris varen presentar declaracions responsables que eren incorrectes. Ara l'executiu haurà d'iniciar la reclamació dels doblers pagats de manera indeguda.
La consellera de Famílies i Benestar Social, Sandra Fernández, ha detallat que quan el Partit Popular va entrar a l'executiu el juliol de 2023 es varen detectar un seguit d'irregularitats. Fernández ha assegurat que la mala gestió de l'anterior govern ha duit a una situació caòtica i al col·lapse del sistema.
Un sistema que carecía de control, de planificación y de coordinación entre servicios. La consecuencia es que centenares de familias vulnerables han quedado sin ingreso y sin información por parte del gobierno. El anterior gobierno del pacto miró hacia otro lado ante esta situación. Se suspendieron más de 2.300 expedientes sin avisar.
Ara s'han incrementat fins a 47 les places, les persones que treballen la gestió i tramitació de l'ajuda. La consellera Fernández explica que s'ha detectat que algunes de les persones beneficiàries de l'ajuda no tenien ni tampoc residien a les illes. Arran de les irregularitats detectades, s'ha fet una auditoria de la RESOGA. Es treballa en la creació d'un nou sistema que inclourà la història social única i que la consellera vol que estigui a punt l'any que ve.
El PP i Vox han criticat els pagaments irregulars de la renda social garantida fets durant l'anterior legislatura, mentre que Més per Mallorca, que en aquell moment gestionava les ajudes, ha defensat la gestió.
Els populars parlen d'una manca de control en la gestió de l'anterior executiu, però Vox també en responsabilitza el PP perquè fa més de 2 anys que governa. És la portaveu parlamentària de Vox, Manuela Cañadas.
Han tenido un tiempo más que suficiente hasta que nosotros nos hemos plantado y hemos dicho que hasta aquí. Hay que poner fin a este despilfarro.
Més per Mallorca, que gestionava aleshores la Conselleria d'Afers Socials amb Fina Santiago, assegura que la situació és normal en la gestió d'aquest tipus d'ajudes. Lluís Apesteguian és el portaveu al Parlament.
Se revisen que, evidentment, tots aquells requisits que han estat presentats documentalment per part del sol·licitant siguin correctes i, en algun cas, se troben disfuncions.
El PSIP, per part seva, ha evitat pronunciar-s'hi fins a conèixer el contingut complet de l'auditoria.
Aquest dimarts també destacam les paraules del ministre de Transports, Òscar Puente, qui s'ha compromès a negociar per impulsar la xarxa ferroviària de Mallorca i també per recuperar el conveni de carreteres. És un dels anuncis que va fer el representant del govern central després de la visita al recentment reformat passeig marítim de Palma.
La presidenta del govern, Marga Proens, té intenció d'ampliar la xarxa de tren fins al Alcúdia i Llucmajor, però necessita la col·laboració de l'Estat. En fora dels despatxos, una conversa distesa mentre caminaven pel passeig marítim ha servit al ministre Òscar Puente per allargar la mà al govern en matèria d'inversions en tren.
Estamos aún esperando algunos datos de demanda, rentabilidad, que solicitamos cuando constituimos la mesa técnica de trabajo en marzo de este año, pero nos hemos emplazado para reunirnos tan pronto se apruebe este jueves la Ley de Movilidad Sostenible y abordar, como digo, el futuro ferroviario de Mallorca, en el que nosotros, desde luego, tenemos el máximo interés.
Puente també s'ha mostrat obert a recuperar el conveni de carreteres i a fer de mediador amb AENA pel que fa al parc fotovoltaic previst a Sant Bonet. Però no només Proens i Puente han parlat sobre projectes i inversions pendents a les illes. El batlle de Palma, Jaime Martínez, ha aprofitat per demanar al ministre que cerqui la manera d'invertir els 200 milions d'euros que estaven previstos per al tram Badia en altres projectes que millorin la mobilitat a la capital balear.
Actualmente ese tranvía no es la solución a los problemas de movilidad de Palma. Por la situación actual y lo que ha generado esta reforma y por los proyectos transformadores y la idea de modelo de ciudad que tenemos y por lo tanto lo que sí que plantearía es que podamos tener una reunión y ver cómo esos 200 millones de euros pueden llegar para resolver y para apostar por un futuro de movilidad sostenible.
Totes les administracions implicades en la reforma del passeig marítim s'han mostrat satisfetes amb el resultat. Les obres han costat 50 milions d'euros i s'han executat durant 3 anys. El president d'Autoritat Portuària de les Balears, José Javier Sanz, ha destacat que han servit per eliminar trànsit rodat de la zona i per guanyar espai per a vianants i també zones verdes.
Este espacio fue una frontera dominada por el tráfico. Hoy, gracias a esta transformación, se convierte en un lugar abierto a la ciudadanía, verde, accesible y concebido para el disfrute compartido. Peatones, ciclistas, niños, mayores, vecinos y visitantes, que ahora serán los protagonistas.
Són les 8 i 12. El govern ha declarat a Eivissa i Formentera zones afectades per la llengua blava. Ha estat després de detectar-ne un focus en una explotació d'ovelles de Santa Eulària amb un animal que ha donat positiu. Cal recordar que la llengua blava no és una malaltia contagiosa, ni per als humans ni tampoc pels animals entre ells, perquè la transmet una picada d'un moscard.
La declaració d'emergència sanitària animal coincideix amb l'inici de la segona campanya de vacunació obligatòria a les pitiuses per al serotip 8, que és el més antic i és el que ha causat la major part dels brots de la Unió Europea. Precisament, la Conselleria d'Agricultura ha explicat que s'aprofitarà per vacunar els animals amb el serotip 3, que és el que s'ha detectat i que és molt més recent. És d'origen africà i és causant dels darrers brots a la Mediterrània, sobretot al sud d'Espanya i Itàlia.
I hem de continuar parlant de malalties que afecten el bestiar, els animals, perquè les Balears esquiven, això sí, per ara, el confinament de granges. Però, així tot, des d'ahir, 14 municipis apliquen restriccions per frenar la propagació de la grip aviària. Per ara, Agricultura no n'ha confirmat cap focus a la comunitat i per això, i a diferència d'altres territoris de la península, no es confina cap explotació.
Això sí, es prohibeix la venda i exhibició d'aus als mercats de 14 municipis declarats d'especial risc i d'especial vigilància. Les zones més vulnerables se situen al nord de Mallorca, per la proximitat amb l'Albufera, mentre que altres 9 indrets d'arreu de les Balears es consideren d'especial vigilància. En tots aquests punts s'han de modificar les condicions d'alimentació de l'aviram i ubicar els abeuradors i les menjadores en zones interiors o protegides per evitar que puguin entrar en contacte amb aus silvestres responsables principals del contagi. Ho explica Fernando Fernández, director general d'Agricultura.
Lo que establecemos es unas medidas de vigilancia que entendemos que son prudentes, que se focalizan en lo que son los puntos de riesgo. Y los puntos de riesgo son que los comederos y los bebederos de las aves de corral no estén en el exterior.
Fernández demana que es compleixin les mesures per evitar que es propagui una malaltia que dona senyals clars quan apareix, segons ha explicat el programa El Dia d'Ivetres Ràdio, el veterinari i expert en sanitat animal, Juan José Badiola.
cuando disminuye la puesta, si es una granja de producción de huevos, cuando el número de muertes es más elevado por encima de lo normal y sobre todo cuando disminuye el consumo de agua y de pienso, esas son las evidencias más claras de que algo está pasando y que probablemente sea la gripe aviar. Y entonces a partir de ese momento esa granja queda completamente inmovilizada.
Avui el Ministeri es reuneix amb les comunitats autònomes i es podrien decretar noves mesures. Al conjunt d'Espanya s'han detectat 14 focus de grip aviària en aus de corral i 69 aus silvestres.
Escoltau l'informatiu matí d'Ivetra Ràdio.
El 16 de novembre tens una cita amb la solidaritat. Vine a la primera cursa solidària de l'Autoritat Portuària de Balears. 10 quilòmetres, 4 quilòmetres, curses infantils i caminada popular, tot a favor de Projecte Home. Descobreix el nou passeig marítim de Palma i inscriu-te a elitechip.net i fes-te amb la teva camiseta. Les persones guanyen.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2030.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
Són les 8 i 16 minuts. Som en una setmana decisiva perquè el govern ha de constatar si té els suports necessaris per aprovar el sostre de despesa al Parlament. És el primer pas per poder aprovar uns nous pressupostos. El vicepresident Antoni Costa ha convocat tant a Vox com al PSIP aquesta setmana per negociar un possible suport en una segona ronda de contactes amb aquestes dues formacions, que són les úniques que s'han mostrat de moment disposades a seguir negociant. Marta Puyalto.
Els socialistes encaren la negociació, diuen, amb una actitud constructiva, però amb tres condicionants: la pujada de l'ecotaxa, del cànon de sanejament i d'un nou impost pel rentacars, Smart Pons.
Si el vicepresident Costa decideix obrir altres escenaris de negociació, doncs que m'us avisi. Però en aquests moments nosaltres estem emmarcats en relació al que representa l'aprovació o no, la votació o no del sostre de despesa. I en relació a aquesta votació de sostre de despesa, hi ha qüestions que per nosaltres són com a molt lògiques. Hombre, si té, s'hauria d'incrementar.
Vox, de moment, ha aconseguit que el govern retiri del projecte de llei d'agricultura totes les referències a l'Agenda 2030, però demana al PP que retiri la seva iniciativa per fer vehicular el castellà a l'educació, perquè la considera insuficient.
Para nosotros es un fraude que no cambia nada, por mucho que lo quieran explicar por activa y por pasiva y disfrazarlo como lo quieran disfrazar. No vamos a apoyar esta medida.
La popular Marga Durán assegura que el govern és conscient de la seva minoria, mentre que Lluís Apesteguía descarta per complet qualsevol negociació de pressupost amb l'executiu, diu, pel seu incompliment amb la llei de memòria democràtica.
Sabent que estem, que tenim un govern en minoria, pues intentar pactar i arribar a acords de la manera de que vagin sortint les millores per la població de les Illes Balears.
Que ningú se pensi que en cap moment qualcú tindrà més per Mallorca una mesa i Vox una altra, avaluant a veure qui li dona la millor oferta per poder triar. Això nosaltres no hi entraríem mai.
El govern ha demanat a socialistes i Vox dur amb discreció les negociacions.
Avui, al ple del Parlament, es veurà quin és el to entre els diferents grups polítics aquesta setmana tan important per les negociacions, en un ple que comença a les 10 i que també es parlarà de política d'habitatge. Això quan hem sabut que l'import de les hipoteques per comprar habitatges s'ha disparat un 70% en una dècada a les Balears. Això són 7 punts més que en el conjunt de l'Estat. La mitjana ha passat d'uns 100.000 euros a d'haver 170.000, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística.
El president de l'associació APSI de Serveis Immobiliaris, Fernando Valentín, explica que la causa és l'augment de preus de la venda i preveu que la tendència es mantindrà per la manca d'habitatges disponibles. El problema, assegura, és que no tothom es pot permetre posar l'entrada d'aquestes hipoteques tan elevades.
El mercat de la vivienda, pues, se está limitando a esa clase de la sociedad que se lo puede permitir. Que, bueno, en Baleares o Mallorca en concreto, hay gente de esa, evidentemente, pero deja fuera del mercado de la compra-venta a mucha gente que no se lo puede permitir.
Valentín insta a les administracions a prendre mesures per lluitar contra la manca d'oferta en el mercat immobiliari i en proposa algunes, com per exemple simplificar les llicències d'obra, construir habitatge a preu limitat, atreure inversió privada i donar seguretat jurídica a tots aquells propietaris que vulguin posar els seus habitatges al mercat de lloguer.
Per cert, que de l'altra qüestió que parlàvem, de l'aprovació del sostre de despesa, depèn que es pugui abonar el pagament de la indemnització de residència als treballadors públics de la comunitat autònoma. Aquest escenari preocupa els sindicats com l'Estell. Tot i això, l'executiu manté que té un compromís de fer efectiu el pagament el pròxim any.
I així ho ha fet saber el govern als sindicats en una nova taula de l'empleat públic. El secretari general de l'Estell a les Illes, Miquel Gelabert, ha explicat que un altre dels punts que queda supeditat a l'aprovació d'uns nous comptes per al 2026 són els retards del 2,9% pendents de l'any 2020, que no estan inclosos dins la sentència que el sindicat va guanyar, però que el govern s'ha mostrat disposat a pagar als treballadors públics.
Més que més tranquils, donant un avís a l'administració de que hem d'anar donant passes, i el manco, la passa que hem donat avui, ha estat la constitució de la comissió de seguiment i observatori, que l'administració ha reconegut que se fa tard perquè s'acorda de 3 mesos. D'abril.
Ahir es va constituir l'Observatori per l'Ocupació Pública de les Balears, un element essencial per desplegar l'acord de millores per als treballadors públics que el passat mes d'abril el govern i els sindicats varen aprovar.
Quan són les 8 i 21 minuts, vos destacam una cita important de l'actualitat. Serà les 9 i mitja del matí, quan el propietari del Medusa Beach declararà davant el jutjat d'instrucció número 9 de Palma, a la Via Alemanya. Cal recordar que aquest local de la platja de Palma es va esfondrar el maig del 2024 i això va causar 4 morts i 14 ferits. La seva declaració com a investigat i a petició de la defensa s'havia ajornat en altres ocasions per diferents motius.
El responsable del local, que continua en llibertat amb mesures cautelars, està imputat en 4 delictes d'homicidi, 6 de lesions per imprudència greu. Les investigacions de la Policia Nacional i el tècnic de l'Ajuntament varen concloure que la coberta col·lapsada havia estat unida a una terrassa sense permís ni llicència i que no s'havia reforçat l'estructura per suportar més pes. Aquestes modificacions il·legals i la sobrecàrrega és el que varen provocar finalment aquest col·lapse i esfondrament. El 26 de juny del 24, un mes després que es produís aquest accident, la policia va detenir a l'acusat.
I el Tribunal Superior de Justícia de les Balears confirma l'absolució de l'home acusat de maternar un altre en una barraca del Carnatge a Palma el gener del 2022.
La sala ha desestimat el recurs presentat per la Fiscalia, que considerava el veredicte de l'Audiència Provincial irracional i arbitrari. Va ser el dia 12 de juny d'enguany quan el jurat popular el va declarar no culpable. S'enfrontava a 20 anys de presó per suposadament haver assassinat un home i després prendre foc a la barraca en la qual vivia per ocultar el crim. Els 9 membres del jurat varen considerar per 5 vots a 4 que no existien proves suficients per condemnar els sospitosos.
També s'arxiva la causa oberta contra la batlessa de Felanitx, Catalina Soler, arran de la denúncia d'un agent de la policia local que l'acusava de resistència i desobediència a l'autoritat, també d'amenaces.
L'interlocutori del jutjat d'instrucció considera que no ha quedat degudament acreditada la comissió d'un delicte per part de Soler. La denúncia s'emmarca en el conflicte obert entre la batlessa i un oficial de la policia local per mort que aquest havia redactat un informe intern que deia que Soler l'havia amenaçat durant la celebració de la Festa del Vi de Porto Colom el passat 12 de juliol.
I la policia local de Santa Eulària ha detingut una dona per presumpte intent d'homicidi a agents de la policia local i la Guàrdia Civil. Els fets van tenir lloc diumenge, quan la policia va rebre una telefonada que alertava de la presència d'una dona amb una arma blanca en una terrassa d'un habitatge del carrer Monte Calvario a Cala Llonga.
I es varen activar diverses dotacions de la policia, que hi varen assistir també 2 patrulles de la Guàrdia Civil, es varen desplaçar fins a aquesta zona. En arribar, els agents varen comprovar que l'habitatge estava tancat, varen accedir a la terrassa de la comunitat i allà varen trobar la sospitosa amagada sota unes flassades i en actitud evasiva. Els efectius varen retirar aquestes flassades per identificar-la i en aquell moment va treure un ganivet de gran dimensions amb el qual va intentar atacar els agents. Els policies varen aconseguir reduir i detenir en aquesta dona. Durant l'escorcoll també es va trobar un altre guinevet de carnisser, en aquest cas més gros, entre les seves pertinences. La detinguda va ser traslladada a l'hospital per una valoració mèdica.
I tots els municipis de les Balears podran aplicar el programa Festes Segures del Govern a partir de l'any que ve. Això després de la prova pilot l'estiu passat a Sant Joan de Ciutadella, el Firó de Solla i la Patrona de Pollença, amb l'objectiu de prevenir incidències relacionades amb el consum d'alcohol i drogues, violència o agressions sexuals. Rafael Coves, coordinador de Festes Segures, fa un balanç de la prova pilot d'aquest estiu passat.
Fins ara, aquests tres ajuntaments, ja són ajuntaments amb una trajectòria que ja venim prenent mesures. És a dir, no és el primer any que prenen mesures de prevenció. S'estan reduint dades les incidències. Hi ha una reducció, especialment en els joves.
Són les 8:25, ara als esports.
Informatiu matí. Esports.
El Mallorca i l'Atlètic Balear sabran avui els seus rivals a la segona eliminatòria de la Copa del Rei. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. A la una del migdia se celebrarà el sorteig a Madrid. El Mallorca tindrà com a rival un equip de Copa Federació o bé de tercera o segona federació. Entre tots aquests equips s'hi troben l'Ourense, el Portugalete, el Numancia, l'Atlètic Balears, el Sant Andreu, el Reus i l'Ebre. D'altra banda, l'Atlètic Balears s'enfrontarà a un equip de primera divisió, podria ser el Girona, Reial Societat, Osasuna, el Mallorca, Celta de Vigo, Alavés o l'Espanyol. Això serà avui, pendents d'aquest sorteig, però a nit, Jagoba Arrasate, el tècnic del Mallorca, va ser el gran protagonista del programa Línia de 5 d'IB3 Televisió. El tècnic va passar revista a l'actualitat de l'equip una vegada arribat al primer terç de campionat. Arrasate reconeix que l'equip ha fet un gran alè després de la importantíssima victòria de diumenge contra el Getafe.
Sí, me acuerdo después de aquel partido en Bilbao que nos metieron un gol ahí al final y fuimos colistas a... al parón, y el parón, pues en dos semanas la cabeza, pues ya sabes, hace su trabajo también. Pero bueno, este bloque creo que ha sido bueno, con 4 partidos, 7 puntos, y estamos mejor que entonces, y bueno, a ver si seguimos evolucionando.
El tècnic del Mallorca també pensa que la lluita per evitar el descens aquesta temporada serà molt complicada.
Ahora mismo ves la clasificación y están equipos que han jugado Champions o han jugado Europa relativamente poco, están ahí. Yo creo que hay mucha igualdad de esos equipos hacia abajo, y creo que hay que respetar la categoría. En el momento que crees que, bueno, yo ya soy de primera división, ya habrá 3 peores, ya saldremos de esta, es el primer paso para equivocarte.
I pel que fa a l'objectiu, Arrasate té clar que el primer objectiu del Mallorca ha de ser continuar un any més a la màxima categoria.
Con Pablo voy de la mano y él también piensa que la viabilidad del Mallorca pasa por estar en primera división y es el objetivo prioritario. A partir de ahí, pues como el año pasado, que quedamos décimos, intentaremos quedar lo más arriba posible. Pero cuando a un equipo le cuesta, por ejemplo, mantener la portería cero, que era nuestro caso, que solo hemos mantenido 2 veces, pues al final nosotros no somos un equipo tampoco de mucha pegada o de tanta calidad como para ir a partidos abiertos, ¿no?
Y el tècnic del Mallorca también va a hablar de la situación de Dani Rodríguez. Arrasate no tanca cap porta. L'entrenador va explicar que el gallec podria tornar a jugar a la camiseta del Mallorca, però també podria sortir en el mercat d'hivern.
Y yo nunca he dicho que Dani no vaya a jugar, porque primero, no pienso así, y tampoco le puedo quitar el derecho a un jugador de en un futuro de poder aportar, no desde este espacio, sino desde otro espacio. Entonces, bueno, el tiempo lo dirá. Es difícil seguir, no sé, si esto sigue así, pues en el mercado de invierno no sé lo que pasaría, ¿no? Pero ahora mismo te digo cómo está la situación y yo ahora mismo tengo un trato con él normal, como si fuese uno más.
I la plantilla de l'Illes Balears Palma Futsal va gaudir ahir d'un capvespre festiu en la rua que va tenir lloc pel carrer de Palma per celebrar amb els seus aficionats la tercera Copa Intercontinental aconseguida el passat divendres. Sentim el president del club, José Tirado.
Pues al final para mí es mi primer título como presidente y empezaba a estar cuestionado, ¿no? Tenía miedo a que no ganar nunca nada, ahora que podría ser lo más probable. Pero bueno, al menos ya me he quitado que he ganado algo, ¿no? Como presidente. Pero no, anecdótico, pero feliz y contento.
I I en bàsquet, Lucas Victoriano està presentat com a nou tècnic del Palmer. Després de la dimissió de Marco Justo, comença una nova etapa al conjunt de Primera FEP. Escoltam el nou tècnic del Palmer, es Lucas Victoriano.
Llevamos pocas jornadas. Ayer ha sido muy importante ganar, sobre todo mentalmente para los chicos. Y ahora empieza otra etapa con otro entrenador. Lógico. En estos días ha sido bastante confuso para ellos. Lo entiendo como profesionales. Porque se va un entrenador, viene otro, porque también tuvimos incorporaciones de algunos jugadores. Pero ayer fueron capaces de centrarse, de hacerlo bien.
El Palmer va guanyar el passat diumenge el primer partit de la seva temporada i ara Lucas Victoriano, el nou entrenador, debutarà a la banqueta del conjunt mallorquí el pròxim dissabte a les 7 del capvespre a la pista de l'Alacant. Fins aquí el temps d'informació esportiva.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Ara són les 8:30, moment de repassar quines seran les claus d'aquest dimarts. El govern haurà de reclamar la devolució d'entre 1,6 i 2,4 milions d'euros que calcula que va pagar de més als beneficiaris de la renda social garantida.
En molts de casos van presentar declaracions responsables incorrectes quan en realitat no complien els requisits per cobrar aquesta prestació dirigida a persones en situació de vulnerabilitat. De moment ja s'han ampliat a 47 les persones que treballen en la gestió i tramitació de l'ajuda.
Una altra de les claus del dia passa pels tribunals. El propietari del Medusa Beach, que es va esfondrar el 2024 i va deixar 4 morts, declara avui a les 9:30 a Palma.
També avui, però, a Madrid es reprèn el judici contra el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, acusat de presumpta revelació de secrets de l'empresari Alberto González Amador, parella d'Isabel Díaz Ayuso. És la segona i darrera setmana de vistes orals en aquest judici.
A les 8:45 serà el torn de la informació de cada illa amb les desconeixements accions insulars. A Eivissa, el govern declara, a Eivissa i Formentera, zones afectades per la llengua blava. Clàudia Roig, bon dia.
Bon dia. Ha estat després de detectar-ne un focus en una explotació d'ovelles a Santa Eulària amb un animal que ha donat positiu. La declaració d'emergència sanitària animal coincideix amb l'inici de la segona campanya de vacunació obligatòria a les pitiuses per al serotip 8.
Les famílies dels alumnes de l'escoleta de Valldemossa s'han concentrat per demanar una solució. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Els afectats es van concentrar a Lloro Baixa davant l'Ajuntament per protestar contra la fi del servei que ha anunciat l'empresa concessionària que gestiona el centre a partir de dia 19 de novembre. El contracte està caducat des de 2020 i durant aquests anys s'han acumulat retards en les nòmines i s'han deixat de cobrir les baixes.
Menorca es prepara per un exercici internacional de rescat que tindrà lloc avui dimarts i demà dimecres. Adjel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Els escenaris són un helicòpter sinistrat en medi marí i la col·lisió d'un avió comercial amb un avió militar en terra. Ahir es va celebrar a l'aeroport la reunió de coordinació per preparar tots els equips. En el simulacre hi participaran un centenar d'efectius amb avions de l'Exèrcit de l'Aire i de l'Espai, la Guàrdia Civil, la Unitat Militar d'Emergències i també mitjans italians de l'Aeronàutica Militare i de la Guàrdia Costanera. L'exercici es divideix en dues fases, una de marítima a l'est de Menorca i una altra de terrestre a Es Mercadal i també a l'aeròdrom de Sant Lluís.
I avui, a l'informatiu matí, dedicam l'entrevista a parlar de canvi climàtic.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Perquè és el segon dia avui de la Conferència de les Nacions Unides per al Canvi Climàtic, la COP30. Ahir, el president del Brasil, Lula da Silva, va donar la benvinguda als gairebé 200 delegats que participen a la trobada amb retrets a l'absència dels tres països que precisament són els més contaminants del planeta, els Estats Units, la Xina i l'Índia. Per parlar-ne, saludam el president del Comitè d'Experts per la Transició Energètica i el Canvi Climàtic, Pau de Vilchez. Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
La 30a edició de la COP30 ha començat en aquesta ciutat brasilera de Belém, just a les portes de l'Amazònia. Ha estat un símbol perquè retorna al país on va començar. Què està en joc en aquests moments?
En poques paraules, està en joc el nostre futur i la possibilitat que hi hagi condicions de vida a la Terra tal com la coneixem. És a dir, està en joc molt.
La temperatura mitjana global entre el novembre del 2024 i l'octubre del 2025 s'ha situat 1,55 graus per damunt dels nivells preindustrials, segons l'Organització Meteorològica Mundial. El context, això vol dir que és més urgent que mai?
És urgentíssim, és urgentíssim. Actualment, el canvi climàtic que estem vivint en aquests moments ve causat per l'acumulació de gasos d'efecte hivernacle, és a dir, CO2, el que surt dels tubos d'escape dels cotxes, de les fàbriques i de més. S'està acumulant a l'atmosfera i això el que fa és atrapar l'escalfor del sol. I avui en dia, el grau de concentració de gasos d'efecte hivernacle és el més gran dels darrers 800.000 anys, i si parlem només de CO2, és el més gran com a mínim des de fa 2 milions d'anys. Només per tenir una mica de perspectiva històrica, l'Homo sapiens va aparèixer fa uns 200-250.000 anys, i l'Homo neandertal fa uns 350.000, i estem parlant de 2 milions d'anys. Això bàsicament el que vol dir és que estan creant unes condicions naturals a la Terra en les quals l'Homo, tal com el coneixem, no ha viscut mai. I per això és importantíssim reduir aquesta concentració. Per això és importantíssim deixar d'emetre gasos d'efecte hivernacle. Perquè a mesura que les temperatures augmenten, el que fa és provocar més fenòmens atmosfèrics extrems, és provocar que l'aigua estigui menys disponible, és provocar que hi hagi més onades de calor, és provocar que algo tan bàsic per la nostra existència com és l'agricultura sigui disfuncional perquè les plantes no se poden adaptar a la calor o perquè venen vectors, diguem-li, malalties o insectes que els afecten i abans no els afectaven a causa també de la temperatura. És a dir, hi ha múltiples factors que el que fan és agreujar de manera molt preocupant les condicions bàsiques que ens permeten estar aquí i viure d'una manera digna. Se parla de 1,5 graus i això va ser l'objectiu establert a la cimera de París, ara fa justament 10 anys, i aquest 1,5 graus és fonamental fer tot el possible perquè no se'n mos escalfem més enllà d'aquest 1,5 graus, entre altres coses perquè si ho feim se posen en marxa fenòmens naturals de retroalimentació, dit d'una manera molt planera. Nosaltres ara podem controlar quant de cotxes hi ha en els carrers, o quin tipus de cotxes hi ha, o les fàbriques amb quin tipus d'energia funcionen, etc. El que no podem controlar és que si mos carregam bona part de l'Amazonia, per exemple, en lloc de ser un embornal de carboni, en lloc de xuclar CO2 i en aquest sentit ajudar que el canvi climàtic no sigui tan greu, se torni un emissor net de CO2. O que escalfem tant la mà i absorbeixi tant de CO2 que arribi un punt on ja no en pugui absorbir més i se posi a emetre escalfor i CO2. Això són processos naturals que si no aturam d'emetre gasos d'efecte hivernacle i no aturant d'escalfar el planeta, se posaran en marxa i llavors sí que serà extremadament difícil donar una resposta adequada en aquest desafiament.
Que l'absència d'alguns d'aquests països més contaminants, com ara els Estats Units o la Xina, és preocupant perquè precisament aquells que més CO2 generen tenen posicions de vegades negacionistes o molt pròximes al negacionisme. És possible aturar aquests processos sense la participació i la implicació d'aquests grans països?
Tothom fa falta. El que passa és que no hem de caure en la trampa de dir que perquè uns no ho fan, nosaltres tampoc ho farem. Per exemple, Europa ha estat segurament el continent que més ha contribuït a la reducció de gasos d'efecte hivernacle aquest darrers 30 anys. I sort que ho ha fet, perquè si no la situació seria molt pitjor, i aquest molt pitjor també ens afectaria a nosaltres. Què vull dir amb això? És a dir, que tots els esforços que facem, encara que n'hi hagi d'altres que no els fan, són benvinguts. Cada dècima de grau compta, perquè cada dècima de grau implica, per exemple, 100 milions de persones més afectades per el canvi climàtic. El que hem de fer és, nosaltres, Europa, no aturar de fer el que estàvem fent i, de fet, fer més, i evidentment, convèncer els altres països, evidentment, sobretot els més importants, que facin el que toca. Els Estats Units és un desastre, perquè, com bé dius, està totalment en un plànol negacionista. És a dir, en Trump va pujar a Nacions Unides fa uns mesos dient que el canvi climàtic era la major estafa a nivell mundial de la història. La qual és una vergonya perquè l'evidència científica és clara, no d'un o dos científics, sinó de tota la comunitat científica. I, a més, la temperatura és tan fàcil de mesurar com amb un termòmetre. És com si tu et poses un termòmetre i te diu que tens 39 de febre i et dius, aquest termòmetre m'està intentant enganar. I doncs no. Mal? Els termòmetres no menteixen. Diuen què és el que està passant. Xina és una altra qüestió. Xina partia d'una situació on per càpita, mal, tenint en compte la població que són, emetien 5 o 8 vegades menys que qualsevol persona d'Europa o dels Estats Units. Xina ha fet un esforç enorme per treure 1.000 milions de persones de la pobresa, la qual no és val a dir. El que passa és que això ha anat de la mà d'un procés d'industrialització superpotent, sovint lligat a combustibles fòssils. I això ha fet que ha esdevingut també una potència emissora. Però al mateix temps, la Xina instal·la cada any més energies renovables que tota la resta del món junt. La Xina està liderant el desplegament de trens, que és una alternativa molt més neta que els avions o els cotxes de combustió. La Xina està liderant la transició a cotxes elèctrics, que, tot i tenir certes problemàtiques, és a dir, si tens un embòs, és el mateix embòs, siguin cotxes elèctrics o no siguin cotxes elèctrics, però són molt més nets, en general, que els cotxes de combustió. Entre altres coses, a Espanya, per exemple, moren 10.000 persones a l'any per contaminació atmosfèrica, i si no hi hagués tant de cotxes de combustió, aquesta xifra seria molt inferior. I la Xina està previst que d'aquí molt poquet arribin al seu pic d'emissions i la redueixi. De fet, ja ha presentat el seu compromís de reduir les emissions a partir de 2030-2035. Mal? Hauria de fer molt més ràpid? Sí, però no està en una òptica negacionista, al contrari, és un dels grans valedors d'aquest tipus de cimeres i d'aquest tipus d'acords, mentre que els Estats Units estan en una òptica de negació total d'espolena, que els hi caurà damunt igualment. Vull dir, això tu pots ficar cap a dins la terra, però si se crema tot, te cremaràs tu també.
Pau de Vilchez, president del Comitè d'Experts per a la Transició Energètica i el Canvi Climàtic del Govern, moltes gràcies per atendre
gràcies,
aquesta telefonada.
Si puc dir només una darrera cosa en relació amb Europa. És que resulta preocupant, perquè Europa, com deia, ha liderat, ha mostrat el camí i sort que hi era, però, malauradament, des de fa uns 2 anys estan veient passes enrere realment preocupants. Com igualment preocupant, resulta que per càlculs electorals o partidistes hi hagi partits que fins ara, més o menys, s'havien sumat en aquests esforços i que ahir varen votar en el Parlament Europeu en contra dels compromisos de la Unió Europea, com és, per exemple, el Partit Popular per maniobres electorals en relació a València i en la governabilitat de la Comunitat Valenciana. Amb això no estic xerrant d'un únic partit, me refereix que a tota la classe política i a tota la classe ciutadana industrial. És a dir, estem, com he dit en el principi, davant un fenomen que definirà si tenim o no tenim futur. Els interessos curtplacistes, siguin quins siguin, mai seran tan importants com els interessos del conjunt de la humanitat, com el conjunt de la nostra societat. No valen passes enrere, el que cal fer ara mateix és donar passes endavant encara més fortes.
I així de clar. Moltes gràcies, Pau de Vilchez, per atendre aquesta telefonada d'IB3 Ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ara són les 8:42.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
I tornem a la seu de Mallorca, on fa uns minuts s'ha produït un fenomen lumínic únic a tota Europa. Avui matí hi ha hagut núvols a l'exterior, però Caterina Bany, bon dia, al final s'ha pogut veure aquest buit de la seu.
Així és, doncs, finalment s'ha pogut veure, han patit un poc fins al darrer moment. Aquest cènit ha arribat a les 8:30 en punt, un poquet abans, ho han de dir així, ja. El sol ha lluït i, per tant, ha permès veure aquest impressionant joc d'un llums i també d'ombres i de molt de colorins. Una catedral, hem de dir, estivada, estivadíssima, molt concorreguda. A les 8:30 en punt arribava el moment en què les càmeres, les persones amb càmeres en val, també amb mòbils, han aixecat les mans i han pogut captar aquest moment. Ho escoltam. Un moment, dèiem, un moment únic i irrepetible, tot coincidint amb aquesta festivitat de Sant Martí, aquest impressionant joc lumínic que, de fet, ha encisat centenars i centenars d'assistents avui aquí. Els escoltam.
Es la verdad es que es impresionante, cada año me impresiona más, es muy emocionante y hemos dudado si al final lo veríamos o no, pero
Bueno, ahora está precioso.
To think about the design, how they calculated this, how they could figure out that on these 2 days that the sun would shine so perfectly. I mean, in my job, it's very difficult to figure out all of these mathematics and to think that they didn't have the tools that we have today to figure this out.
Això és el que diu aquesta turista, en aquest cas britànica, diu que treballa en les matemàtiques i ha vengut justament avui per veure aquest joc, que és una hibridació de les matemàtiques, també de la localització específica perquè, i per la conjugació també d'aquests jocs lumínics que fan que se produeixi aquest esdeveniment cada 11 de l'11 i que només poden contemplar, a més, com dèiem, dues vegades a l'any també per la Candelera i que permet veure uns efectes de llum derivats del moment en què justament el sol travessa la gran rosassa de més de, atenció, 11 metres i mig de diàmetre de la catedral. Tot seguit projecta el seu reflex a la façana oposada, tot creant una doble esfera, ho diríem així, doble esfera de vitrall policromàtic.
Moltes gràcies, Caterina. Ara vos deixem amb les edicions insulars de l'Informatiu Matí.
TV3 Ràdio. Informatiu Matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
Són les 8 i 45 minuts. Bon dia. Les famílies dels alumnes de l'Escoleta de Valldemossa s'han concentrat davant l'Ajuntament per protestar contra la fi del servei que ha anunciat l'empresa concessionària que gestiona el centre a partir de dia 19 de novembre. El contracte està caducat des de l'any 2020 i durant aquests anys s'han acumulat retards en les nòmines i s'han deixat de cobrir les baixes. Tot d'una en parlam. Abans, però, volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores continuam en circulació lenta a la via de cintura en sentit Andratx, a l'altura de la sortida cap a Escarreragó. També en sentit aeroport trobant petites retencions en el túnel de Gènova i també a l'altura de la sortida cap a la carretera Valldemossa. A l'arribada a Palma, des de l'autopista d'Inca, també la circulació és lenta. És tot. Molt bon dia.
Gràcies, Dani. En Viquer Hernández, del control tècnic. Començam.
L'actualitat de Mallorca a l'Informatiu Matí. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Ho dèiem en portada. Les famílies dels alumnes de l'Escoleta de Valldemossa s'han concentrat davant del consistori per protestar contra la fi del servei que ha anunciat l'empresa concessionària que gestiona el centre a partir de dia 19 de novembre. El contracte està caducat des de l'any 2020 i durant aquests anys s'han acumulat retards en les nòmines i s'han deixat de cobrir les baixes. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. Les famílies demanen una solució a l'Ajuntament perquè els infants no quedin sense escoleta, l'única que hi ha al municipi a partir de la setmana que ve. Ho ha explicat un dels assistents a aquesta protesta.
Avui, més que reivindicar, demanam una solució immediata i digna per a les nines i nins de Valldemossa que dia 19 de novembre se quedaran en el carrer. I ho feim aquí davant l'Ajuntament perquè consideram que avui és el dia per demanar-los a ells que mos prenguin en sèrio i que el que no han fet en 5 anys, almenys que tinguin la vergonya de fer-ho ara el antes possible.
L'Ajuntament assegura que ha augmentat el nombre de treballadors municipals que gestionen la nova licitació després que la darrera convocatòria quedés deserta. Les treballadores del centre, mentrestant, asseguren que no han tingut cap contacte amb l'Ajuntament i que la incertesa que afecta els infants també les afecta a elles.
També a la plana educativa, Caimari ha inaugurat de manera oficial la nova escola amb una capacitat per a 225 alumnes. El centre ja està en funcionament des de principi de curs en 3 unitats d'educació infantil i 6 de primària.
El col·legi respon a una reivindicació històrica de l'Associació de Famílies d'Alumnes de Caimari. La inversió per construir el nou centre ha estat de prop de 5 milions d'euros i les obres han durat poc més d'un any. La presidenta del govern, Marga Proens, ha destacat que les places de 0 a 3 anys de depenen directament del govern.
I incorpora també, que és una proposta i un objectiu d'aquest govern, dues aules de primer cicle d'educació infantil 0-3 amb 24 places públiques i gratuïtes que gestiona directament la conselleria, gestiona directament el govern de les Illes Balears. Com deia, és una aposta de legislatura.
El Bala de Selva, Joan Roger, s'ha mostrat satisfet amb el nou centre educatiu.
Aquí tenim una infraestructura per futur, una inversió aprofitable per futur i sobretot també que pugui donar resposta a les necessitats educatives del poble de Quimari i d'aquestes contrades.
8 i 49 minuts, canviem de qüestió. Els ajuntaments de l'IE ja poden adherir-se al programa Festes Segures del Govern, que té com a objectiu prevenir incidències en les festes populars de l'IE. El programa pilot es va posar en marxa aquest estiu en les festes de Sant Joan de Ciutadella i a Mallorca, en el Firó de Soia i en la Patrona de Pollença, i ja es parla una reducció de xifres. La resta de municipis de Mallorca el podran aplicar a partir de l'any que ve.
Els 54 municipis de l'IE ja es poden adherir al programa Festes Segures, que té com a objectiu prevenir les incidències relacionades amb el consum d'alcohol i drogues, violència i agressions sexuals a festes. Es pretén que la seguretat sigui efectiva en un ambient d'oci i diversió a partir de la conscienciació. El programa s'ha presentat a Palma a desenes de policies locals de Mallorca per posar-lo ara en pràctica. Rafael Coves és el coordinador de Festes Segures.
Les festes tenen un objectiu, que és la diversió. I per la diversió necessita seguretat. I la seguretat el que ha de fer és fer prevenció perquè aquesta seguretat sigui efectiva. No basta que tenim molt de policies un dia de la festa, ja hi ha d'haver seguretat. Se tracta de fer accions que ja vagin, que limitin molt segons quines conductes. Conductes que posen en risc molt vegada la participant de les festes.
La iniciativa s'ha obert aquesta tardor a tots els municipis de les Balears després de superar amb èxit 3 exercicis pilots duits a terme en festes de referència.
I la Conselleria d'Educació ha firmat un acord amb la cadena d'hotels Olsan perquè els estudiants de formació professional d'hostaleria i cuina hi facin les pràctiques lectives. Aquest acord, fins al 2029, permetrà que els 25 estudiants del CEPA Serenal es formin a l'hotel Cristóbal Colón de Platja de Palma.
Aquest acord acosta la formació professional al teixit productiu local, fet que facilita que l'alumnat pugui formar-se en un entorn real, en cuines, menjadors i sales de formació completament equipades. Amb el conveni s'habiliten 25 places per als alumnes del cicle formatiu de tècnic en cuina i gastronomia perquè puguin fer part de la seva formació a l'hotel en horari lectiu i en supervisió del professorat del centre. Antoni Vera és conseller d'Educació, després escoltant Cristina Bastar, que és directora de la cadena Olsan.
Fomentar la formació professional com a eina de lluita contra l'abandonament escolar. I no me cansaré de dir-ho fins que sigui conseller. Tenim unes dades molt dolentes d'abandonament escolar a les Illes Balears. Som la comunitat autònoma amb més abandonament escolar, un 20%. Només mos guanya Ceuta i Melilla.
Intentar poder aprofitar el màxim d'alumnat possible perquè quedi fer feina amb nosaltres, ja sigui les instal·lacions d'Alt Sant Cristóbal Colom, que és allà on se realitza la formació, o si no, qualsevol altre hotel de la zona o de la cadena.
Més qüestions. El Museu del Ferrocarril de Mallorca ja és una realitat, una demanda històrica que s'ha dut a terme just quan es commemoren els 150 del primer tren a l'Illa.
Ubicat a Son Carrió, Sant Llorenç, aquest espai ofereix una experiència tecnològica i històrica en què per mitjans d'hologrames i mapatges es compta la història social i econòmica de l'illa a través del tren. El projecte ha suposat una inversió de 3,7 milions d'euros i es podrà visitar a partir d'aquesta mateixa setmana. Jaume Soler és el batle de Sant Llorenç.
Aquest museu representa molt més que un espai expositiu. En primer lloc, la conservació i restauració del patrimoni ferroviari històric, amb la voluntat de mantenir viva la memòria d'una època que va transformar la nostra illa. En segon lloc, la seva dimensió turística, que aposta per la desestacionalització i per un turisme de qualitat, basat en la cultura, la història i l'autenticitat de Mallorca. Aquest museu contribuirà a diversificar l'oferta i atreure visitants durant tot l'any, reforçant així el desenvolupament sostenible de la comarca i del conjunt de l'illa.
I Lloret de Vistalegre és un dels 4 municipis de l'illa que enguany commemoren els primers 100 anys d'independència municipal.
I per aquest motiu, el filòleg i col·laborador d'IV3, Felip Munà, ha volgut resumir alguns dels esdeveniments d'aquests 100 anys del poble en forma de glosa.
Celebram el centenari del nostre poble, de Lloret de Vistalegre, des de l'any 1925 a l'any 2025. La meva idea era fer 100 gloses per dedicar en aquest centenari, i en fem una més, 101 glosa. Per què? Perquè no acabam aquí. He intentat fer una mena de ventall de tot allò que s'ha esdevingut i que avui en dia molta de gent m'ha recordat.
Més qüestions. Des d'enguany i fins al 2029, els alumnes de periodisme de la Universitat Alberta Jiménez podran fer pràctiques a la Direcció Insular de Comunicació del Consell Insular.
Serà gràcies a un conveni signat entre el CSAC i la Institució Insular perquè els estudiants puguin fer les seues pràctiques curriculars en aquest gabinet. Des del Consell de Mallorca s'ha informat que l'objectiu és contribuir a la inserció laboral dels joves i reforçar el paper de la institució com a espai de formació.
I un darrer punt, perquè a més per Mallorca ha registrat al Parlament una iniciativa per reclamar que tots els grups clarifiquin la seva posició respecte del magatzem de bombes i missils que projecta el Ministeri de Defensa de Son Sant Joan. Els ecosobiranistes consideren que el PP i el PSI mantenen un doble discurs, un a Madrid i l'altre a les Illes.
El portaveu de Més, Lluïsa Pesteguia, creu que el govern no té en compte els veïnats i els perills que pot comportar aquest magatzem i per això demanen de nou la paralització immediata del projecte.
Per una responsabilitat, per una voluntat de representar aquesta gent quan el govern de l'Estat no els té en compte, passa de les seves necessitats i passa absolutament també dels perills que pot dur aquesta infraestructura, des de Més per Mallorca considerem que és necessari dur aquesta qüestió en el Parlament.
Arribant d'aquesta manera a les 8:55 minuts, continua la informació aquí a IBT Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Falten 5 minuts per les 9, parlam de cultura. Perquè el cicle Es Grammy Sounds 2025, que forma part del 22è aniversari d'Es Grammy, comença aquest dimarts 11 de novembre amb un concert solidari per la Dana a la Sala Zero. Un concert que serà el tret de sortida d'una setmana plena de concerts per gent de fora i especialment per la gent que assaja en Es Grammy per celebrar l'existència d'aquest espai que des de fa anys és el temple de la música feta a Mallorca i a Palma especialment.
Un any després del primer esdeveniment destinat a recaptar fons per les persones afectades per la Dana a la Comunitat Valenciana, l'espai torna a organitzar un concert semblant, en la mateixa finalitat, com a mínim reunint músics i públics en una nova edició solidària. L'endemà, demà, dimecres, també a la Sala Zero, se celebrarà una jam session especial liderada en aquest cas pel percussionista Jorge Pérez, fundador del grup Patax. L'acompanyaran Jaume Ginart a la bateria, Fausto Morell a la guitarra i Miquel Àngel Valero al baix, en una sessió oberta dins el marc del festival. I dijous, la Sala 1 acollirà Los Gremis, amb entrada lliure. Són aquests premis que reconeixen la trajectòria de diferents artistes que estan vinculats a l'escena musical mallorquina des de noves propostes fins a noms més que consolidats que han contribuït al desenvolupament de la música local. I amb l'arribada del cap de setmana arriben els plats més forts, podrien dir. Explicava la filosofia de tot plegat precisament el programador d'Es Grammy, Pau Forner.
Es un poco el objetivo también de este aniversario, poner a la música en el centro y poner a nuestras bandas de los locales también tocando y que tengan aquí un altavoz y, bueno, entre Vainilla, Wet Food, los Atari Hansos Experience, diferentes grupos que están ahí semana a semana ensayando en nuestros locales y queremos que sean protagonistas de este aniversario.
Contem, idò, amb el cap de setmana, divendres i dissabte es faran dos grans concerts repartits entre la Sala 1 i la Sala 0, ja que hi ha sales d'abastament perquè no aprofitar-les. El primer dia actuaran Parques VR, Repion, Go Cactus, Hattori Hanzo, que precisament estan sentint de fons. Hattori Hanzo Surf Experience, Isla Juno, Coete Palmera, de Navajo Nou i també altres formacions. I el segon, ni més ni manco que la Bienquerida, Albertini, Boc, Àngel Carmona, Tebals, Wet Food i Pichorines també, i Essència de Vainilla. Tots els espectacles de la música d'aquí, o tots els espectres, volien dir, de la música d'aquí, però també d'allà, ben remenada i servida en tassó alt.
I I per cert, que aquesta casa Ivetra Ràdio és mitjà col·laborador i, per tant, podreu sentir la música que es faci en aquest Grammy Sounds en aquesta sintonia. Arribat a les 9, ara resumim quins són els temes més destacats d'aquest dimarts d'aquí a mitja hora. A les 9 i mitja declara el propietari del Medusa Beach davant el jutjat d'instrucció número 9 de Palma. Christian Ansteiner està en llibertat amb mesures cautelars i està acusat de 4 delictes d'homicidi i 6 de lesions per imprudència greu.
La seva declaració com a investigat s'havia marcat pel passat 26 de març, però a petició de la seva defensa s'havia ajornat en altres ocasions per diferents motius. Recordem que el local, ubicat a Platja de Palma, es va esfondrar el maig de 2024 i va deixar 4 persones mortes i 14 ferides. Va caure a part de la terrassa en un moment en què hi havia treballadors i clients. D'acord amb els investigadors, aquest espai havia estat reformat sense permís per tal de poder-lo explotar com a negoci.
I encara de tribunals, també avui es reprèn el judici contra